Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona una quarta part dels vehicles previstos en l'operació sortida de Setmana Santa. Són 144.000 cotxes dels 560.000 que el Servei Català de Trànsit preveu que marxin entre aquesta tarda i demà al matí. Equip viari, Mariluz García, com està la situació a aquesta hora? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara destaquem un carril obert a l'AP7 a Borrassà, a l'Empordà, en direcció França, per un accident que provoca més de 5 quilòmetres de cua. A la mateixa AP7, molta intensitat entre Castellbisbal i Gelida en direcció Tarragona, i aturades al Vendrell i a Roda de Barà també en sentit sud. Afecta també l'N340 al Vendrell i també de Roda de Barà fins a Creixell també en sentit sud. A la banda nord hi ha molta intensitat a la mateixa autopista AP7 entre Montornès del Vallès i La Roca en direcció Girona, però ara mateix sense aturades. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Més notícies, Marc Güell.
El Banc Central Europeu justifica la rebaixa del preu del diner a la zona euro fins al 2,25% per la situació d'incertesa excepcional que ha generat la guerra comercial de Donald Trump. La presidenta de la institució, Christine Lagarde, ha explicat que la retallada s'ha aprovat per unanimitat. És la setena des del mes de juny de l'any passat. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Nova retallada de tipus ara justificada pel Banc Central Europeu per un deteriorament de les perspectives de creixement de la zona euro per les tensions comercials a l'alça. El BCE actua per intentar estimular l'economia enmig de la guerra d'aranzels de Trump, en un entorn d'una incertesa excepcional, segons ha remarcat en diverses ocasions en la seva compareixença a Frankfurt la presidenta Christine Lagarde. We know
that it's a negative... Sabem que és un xoc negatiu per la demanda. Podem anticipar que tindrà algun impacte en el creixement. Siguem clars, tenim molta incertesa encara avui.
Lagarde ha expressat avui respecte pel seu homòleg de la Reserva Federal Nord-Americana, criticat per Trump. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Reunió del nivell a París sobre el futur d'Ucraïna amb dos dels principals actors implicats, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, participen en diferents trobades a la capital francesa, on també s'hi han desplaçat els ministres d'Afers Estrangers i de Defensa d'Ucraïna, així com la mà dreta del president Zelensky. L'anfitrió, el president francès Emmanuel Macron, juntament amb diferents representants europeus, busquen la manera d'assolir un alto al foc.
Israel ha matat aquesta matinada 34 palestins desplaçats en camps improvisats a 3 punts de Gaza, segons el balanç dels serveis d'emergència. La majoria de les víctimes han mort a la platja d'Al-Mawasi, al sud, una zona que el mateix exèrcit israelià denomina segura. Dos míssils han provocat 16 morts, la majoria dones i nens, i 23 ferits. Els testimonis expliquen que la gent ha corregut cap al mar mentre el foc saltava de tenda en tenda. Mahmoud Awaj exemplifica la impotència de tot plegat.
No hi ha seguretat. Se suposa que aquest lloc és segur, però cap de nosaltres estem segurs aquí. Hem vist com es cremaven nens dins de les tendes de campanya i no hem pogut ajudar-los. Un d'ells era un nen en cadira de rodes. Estava assegut allà cremant-se i no hem pogut fer res per ell.
El futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre s'ubicarà al barri de Sant Llàtzer de Tortosa. Es tracta d'una nova ubicació que ha proposat l'Ajuntament i que no és zona inundable. Ho ha assegurat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Hem vist, lamentablement, com els avisos dels fenòmens meteorològics, cada vegada més virulents, com informes molt recents de Copernicus i d'altres àmbits científics ens adverteixen que estem en una zona especialment sensible, la conca del Mediterrani, en quant a la les inundabilitats, en quant als fenòmens meteorològics, i per tant calia buscar un espai amb totes les garanties.
L'edifici es construirà en uns 84.000 metres quadrats d'uns terrenys que ha adquirit el consistori, situats a 1,5 quilòmetres del centre de Tortosa i amb una bona connexió amb la C-42. Els experts rebaixen la possibilitat que hi hagi vida al planeta que han investigat els científics a la Universitat de Cambridge, Marc.
L'equip d'astrònoms han localitzat en aquest planeta, anomenat K2-18b, l'evidència més important sobre si hi ha vida fora de casa nostra. Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i investigador a l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC.
Aquesta troballa que s'ha fet ara és interessant. S'havia apuntat que hi podia haver aquestes molècules que a la Terra s'associen amb la vida en aquest planeta, K2-18, s'havia dit ja a l'any 23. Ara aquests investigadors aporten una mica més d'evidència estadística, però estem molt i molt lluny encara de poder dir que això vol dir que hi ha vida en aquest planeta. En aquest moment Primer passet, interessant. Després veurem si això ens porta un camí que ens permeti fer aquí el titular, no?
Els esports, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda. Avui es completen els vuitens de final del Barcelona Open de tennis, amb, entre d'altres, el partit de Carlos Alcaraz. Anem-hi, doncs. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. Els dos jugadors han saltat a la pista ara mateix. Carlos Alcaraz, el principal cap de sèrie del torneig número 3 del món, jugarà avui contra Laszlo Djere, serbi número 80 del món. Per tant, ha de ser molt superior al murcià i accedir als quarts de final. Ja ho han fet, ja són a la següent ronda, la de quarts, el rus Karen Khachanov, que s'ha endut el partit en dos sets davant del mallorquí Jaume Munar aquest matí, 7-5 i 6-4, i Alejandro Davidovich, l'espanyol, que s'ha imposat pel mateix resultat, 7-5, 6-4, el rus Andrei Rublev, número 4 del món. Compta amb Davidovich, victòria número 20 en aquest 2025. Només per davant d'ell, Alcaraz i Demiñaur han aconseguit més triomfs aquest 2025. Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, Tenis Barcelona.
El Barça ha posat a la venda les entrades per a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions masculina entre el Barça i l'Inter de Milà. Serà el dia 30 d'abril. Les més econòmiques per als socis sense abonament a 219 euros les entrada, i les més cares per al públic en general freguen els 600 euros. Finalment, a la Lliga, l'Espanyol obre demà la 32a jornada. Ho farà rebent el Getafe. D'aquí uns minuts, la roda de premsa del tècnic blanquiblau, Manolo González.
Fins aquí les notícies.
Passen pràcticament 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Hola, hola, bona tarda a tothom. És dijous 17 d'abril i això vol dir que farem la sobretaula amb Toni García Ramon i Òscar Broc. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Processó de Setmana Santa.
Estem cansats.
Esteu de processó.
Estem cansats. Estem organitzant un event.
Què? Expliqueu-ho ja, fa molts dies que ho arrosseu.
Dilluns, feu? L'Òscar i jo, amb l'Uri Altell, el director de l'Inèdit, hem organitzat uns premis gastronòmics, de literatura gastronòmica, concretament, en català, castellà i anglès, que es celebren al castell de Sant Julià de Ramis, amb els germans Roca com a anfitrions, el dia 21 d'abril a la nit. Llavors tenim una gala, un protocol, hem portat el David Simon, que és el senyor de The Wire i Tremé, hem portat la Brian McGinn, que es va inventar el Chef's Table, hem portat el Cary Fukunaga, que és el True Detective, hem portat a un munt de gent relacionada amb el món de la cultura, la gastronomia, la literatura, el món audiovisual, tot relacionat amb el menjar, i estem cansats.
Ara només falta que hi arribeu vosaltres, no? Vius?
Fixa't el que hem hagut de muntar per menjar gratis Esperit Roca. Fixa't tota la moguda que hem hagut de muntar.
Això era... Jo, bàsicament, el que vull dir, hi ha una cosa que vull dir, que vull explicar, que la meva dona, segurament, que s'estarà escoltant, dirà, ets un cabró, perquè és veritat. Clar, cada vegada que he anat, moltes vegades, a l'Òscar al matí de tele, llavors les reunions aquestes prèvies amb el germà Roca les he fet jo. Llavors, cada vegada que he anat al celler, no?, a preparar les reunions aquests últims 6 mesos, he acabat menjant al celler.
I he anat igual... Que ens vols fer pena o alguna cosa així?
Sí, llavors, l'última vegada li vaig dir a la meva dona, avui m'haig de tornar a quedar dinar al celler. I em va dir, què has dit, fill de...
Sí.
Perquè, clar, ella no ha anat mai a menjar al celler. Només he anat jo 7 vegades en 6 mesos. I llavors em diu, ets el més fastigós que he escoltat. I ho entenc, perquè sembla un snob. Però de veritat us dic, clar, jo ja he anat 7 vegades i ara ja vull, entre parets, coses petites, perquè menjar al celler...
Es pot cancel·lar, Toni García Ramon, per aquest motiu? Se'l pot cancel·lar o no?
També s'ha de dir que la màxima hospitalitat dels germans Roca aquí té molt a dir, perquè vas a reunir-te amb ells i de seguida et treuen plats.
No, és una cosa collonant, perquè et diuen...
Que també et podem cancel·lar tu, eh?
No.
És que fan, Agnès, et fan un truc que sempre és el mateix, que és... Escolta, tens temps per un aperitiu?
Sí.
Són les 12, eh? Ja. I a les 5, quan et surt un tros de gamba per la boca, diuen, què? Un cafetó. Ja. Que has menjat 39 plats.
És estrany.
Són meravellosos.
Escolta, són meravellosos. Prou de plorar. Prou.
Recordeu, amics, Rock Awards, 21 d'abril. Ja sabreu els guanyadors aviat. Ha sigut un gran esforç, però estem molt contents. I gràcies, Agnès, per donar-nos el temps per fer la falta.
Faltaria més, ara, ja t'ho dic, eh? Vull dir, piles carregades, tothom en guàrdia, perquè podem saludar, no sabeu, Elisenda Carot, bona tarda.
Molt bona tarda, família, com esteu?
Molt bé, com estàs tu?
Hòsties.
Mira, millor no us descric la imatge, perquè és una miqueta esperpèntica i com...
No, descriu-la, sí.
La descric, eh? Mira, ara mateix estic estirada en horitzontal, d'acord? Amb un braç allargat i estava apuntant notes de coses que us vull comentar ara. Porto un jersei fins a la barbeta i tinc un microorganisme enganxat a la teta dreta. Us he de dir que és el meu fill, no és el meu home, perquè no seria micro. I així estem, i així ens passem els dies, en horitzontal, en vertical.
I les nits, què?
Ai, les nits. Jo sempre dic que les nits són ombra i els dies són llum, perquè les nits, déu-n'hi-do. No per ell, pobret, pobra criatura. Si és que, a veure, al final l'únic defecte que té que és petit, saps? Però no m'arraneja, no fa històries estranyes. El tema és que jo pateixo molt per aixafar el nen.
Quan té l'Elisenda el nen?
10 dies.
Llavors encara no farà coses estranyes.
No, coses estranyes.
Que li 15 anys perquè vagi a l'Apolo.
Aquesta por que acaba d'expressar és molt normal.
Sí, no.
Clar, perquè les que hem fet ho estem fent collit. Clar, et fa molta por aixafar la criatura o que la criatura s'asfixii per no sé quins sets d'ous.
No, les guarrades, que no feia guarrades ni coses rares al nen.
No, home, no, que no.
Que en 10 dies encara no està preparat.
En 10 dies encara no. Encara no, però bueno, eh?
Dóna-li un mes.
El mes d'adaptació, el mes d'adaptació. Què, com esteu? Què m'expliqueu?
Mira, nosaltres aquí, no, estàvem com pendents a poder parlar amb tu, que ens expliquessis com et trobaves.
Cada dia preguntant, a veure què passava.
Al final es fa llarg, aquesta espera, es fa llarga.
Al final es fa molt llarg, al final fa molta mandra, al final et molesta la bufeta, et molesten els ronyons, et molesten els teus òrgans, i al final ja desitges que surti la cosa, no? En el nostre cas, fa força dies que el nen ha nascut. En aquest cas va ser el dia 7 d'abril a les 10:10 de la nit. Passa que hem trigat a comunicar-ho primer perquè volia parlar amb vosaltres a la tarda i donar la super exclusiva a la tarda, però segon perquè, ostres, les que heu parit o els que heu parit després d'un període molt llarg de contraccions, de 21 hores de contraccions, jo pensant, buah, soc madre coraje, vam acabar en una cesària d'urgència. I malauradament en Guillem va arribar en aquest món fotent el primer susto a sons pares.
No fotis.
Sí.
El primer de molts.
Sí, exacte. D'aquells de, bueno, nen, quan tu vulguis pots respirar, saps? Yeah. Va ser un moment bastant engorrós que algun dia anem a parlar a la ràdio, perquè sempre, quan les històries acaben bé, suposo que agafes distància, i és el que m'està passant a mi, eh? Però en aquell moment tu veus el teu món esfondrar-se, no? I són... aquells 4 minuts i mig més llargs de la història. Però gràcies a tot l'equip de Corachan, va ser estupendo. O sigui, com el van tractar, com de ràpid ho van fer. A veure, és espectacular, eh? I no li desitjo a ningú que hagi de veure aquesta imatge. Però un cop passa, ostres, us he de dir que m'he trobat amb un equip de treballadores tan bèstia, nens, perquè quan estàs, i perdoneu que parlo jo a la meva manera, però quan estàs en la merda, de dir, t'has fotut un susto de caldeu, si el major en surt de la teva vida, que t'acompanyin d'aquesta manera tot l'equip de llevadores, tot l'equip d'infermeres, tot l'equip de nounats, perquè al final en Xavi, jo i en Guillem ens passem 7 dies en aquest equip de nounats. Perquè no només a l'espant de la criatura, que després ho superem, ja m'escreix, i en Guillem, ostres, per sobre dels terminis que es pensaven les infermeres de neonats, després... patapam, la bilirrubina, que no sé si sabeu què és la bilirrubina, que és aquell color que els puja a les criatures.
Cuando te miro y tú me mires.
No, que es posen groguets, oi?
Ostres.
Colló, perdó, groguet. Joder. Al principi el nano se'n va tornar a Bart Simpson.
Ai.
Després li va canviar el pantone i es va convertir en Donald Trump. I després en Donald Trump, clar, com que nosaltres havíem estat ja a la UCI, vam tornar a entrar i el van posar sota una làmpada 36 hores amb una llum artificial de color blau. Hòstia, i després ja està, el nen ja té el color normal, bueno, com els seus pares, no? Aquest color rosa.
Escolta'm, Elisenda, un aplaudiment pel Guillem.
Bravo, Elisenda, t'estimem
a tu i al Guillem. En el teu marit, menys.
Exacte. No, però deixeu-me dir que, ostres, moltes gràcies, de veritat, l'equip de Corachan, que sé que escolten activament el programa, perquè ens vam trobar, sobretot les de neonats, la Sheila, la Marta, la Paula, la Míriam, saps el que és que quan estàs en la gran merda t'agafi una dona i et digui Escolta'm, aquesta nit jo passo la nit amb el teu fill i aquest nen està bé. Diguin Ostres. El que diguin les proves, aquest nen està bé.
Que important,
o sigui,
això.
Que, sí.
Vull dir, perquè tota l'assistència és el conjunt, eh?
També, absolutament.
No, per atendre el nen que estigui bé i atendre't a tu també. Vull dir, perquè tu també estàs en un moment molt delicat en aquell moment.
Mira, bàsicament... La Paula, la Míriam, la Rosa, la Marta i la Sheila, sobretot la Marta i la Sheila, a mi m'han fet de mares, de mamis. De mamis de dir, escolta'm, calma, posem-hi seny, però sobretot no invalidant-te, no com et sents, perquè potser per elles clínicament és com, bueno, això va passar més habitual,
ja ho hem vist 300 vegades.
Correcte, ho hem vist 300 vegades, però no perden la capacitat d'empatia.
I és una cosa
que em flipa. No, exacte. També la Oriana i la Leo, que són les pediatres, també, no? Aquella, la manera d'explicar-te les coses, aquella delicadesa que sovint diem que els metges a vegades els hi falta i n'hem parlat aquí al programa. Ostres, jo el que he viscut amb aquest equip és de... Només us dic...
També tens la sort, Elisenda, que tens una memòria increïble, perquè jo no recordaria cap nom i diria gràcies a tots i a totes.
I me'n deixo, eh? I me'n deixo moltíssims. Me'n deixo moltíssims i em sap molt de greu, perquè, clar, saps què passa, Toni? Que entre que hi ha molt personal, tothom t'atén superbé, i jo, la meitat del temps, anava sense ulleres, pensava, bueno, és que jo sense ulleres... No sé si ets una o ets...
De fet, si ara es posessin davant la Sheila, la Marta, no sabries qui és cada una. No.
Correcte.
Sí. És la gràcia dels ensurts, eh? Que van passen els dies i és catàrtic poder riure, no?
Mira, i la gràcia dels ensurts, també, la maternitat, o sigui, ahir ho parlava amb una amiga meva, mira que jo sóc una persona que rebo molts inputs, que parlo moltíssima gent, ja veieu el que ens dediquem tots plegats, no? I dic, com pot ser que m'hagi sorprès la maternitat i tot el que implica si estava més que avisada? Però és perquè és un camí tan imprevisible, és tan bèstia el que et remou, que no t'ho pots arribar ni a imaginar, no? I el fet de venir d'un ensurt per després passar al carril de la maternitat normal, també t'ho fa més fàcil, perquè coses que potser estem visquent ara, que jo diria, si no hagués viscut a l'ensurt, diria, bueno, quin rotllo, quin pal, no sé què, ara penso, ostres, beneït sigui el moment en què puc viure aquest carril de normalitat, no? També, deixa'm dir, tu no sé si vas fer allatament a demanda, Agnès.
No, jo ja ho explicaré un altre dia. No, tot bé. Digues, tu em fas.
Jo em faig, allotament a demanda, però és importantíssim també estar super assessorades, perquè vaig veure moltes companyes a l'hospital amb molt de dolor, que arribaven ja com tard a l'assessoria. Nosaltres, per sort, tenim la nostra companya de redacció, la Montse Barcón, em va passar el millor contacte del món, que és una persona que es dedica precisament a fer assessoria amb allotament, que es diu Vanessa, tot i que nosaltres li diem Maritetins, perquè és com la Mary Poppins, però és és la Mary Tettins, no? I és ultra important. Sabeu que les hores que et passes enganxada al microorganisme aquest, només faltaria que fes mal com abans, que als anys 80, clivelles, sangs, dolors, etc. Vull dir que assessoreu-vos el coneixement és cultura, família.
No, és que és molt important arribar i que t'hagin explicat les coses, com poden anar,
molt,
no? Si més no,
molt.
Com poden anar. Després, si
Correcte.
Passen així o no, doncs ja es veu.
I també et dic, t'han explicat com poden anar, tu tens una imatge del que passarà, i en el meu cas, la vida et fotut tres hòsties que al final acabes anant per els carrils que pots, vols i dols. Per tant, quan veieu papes i mames desesperats, o nens desesperats i papes i mames que no saben què fer, oferiu-los ajuda i abraceu-los, perquè no sabeu mai quin infern estan passant aquesta gent, favor.
I tant.
Això farem.
Escolta'm, doncs ara res, això ja fa baixada, eh? I després dels ensurts... dia a dia, jo només et puc donar aquest consell, dia a dia, ja està.
Ja fa baixada, ja només queden 39 anys, 2 mesos i 15 dies per deixar
la resta de la vida.
Ja està, eh? Ara ja només queden 60 anys de patir.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Acaba de recuperar-te. Adéu. Són les 4 i 18 minuts. Encara no hem dit, però, que avui a la producció hi tenim la Dolors Joanola i a la Peixera David Bueno i al control Isma Cebrián i Gisela Cot. Posem aquesta cançó, que és un himne de Coldplay, perquè el cantant del grup, Chris Martin, ha compartit amb els seus seguidors que té depressió, ho ha compartit amb tothom, ha posat sobre la taula de nou la importància de compartir públicament els problemes de salut mental, i escolta, això a nosaltres ens agrada. A la sobretaula també Fran Domènech i Esther Vallès. Bona tarda.
Molt bona tarda.
veure, avui és dijous sant i és un dia llarg a les carreteres per l'operació sortida de Setmana Santa, així que el primer que fem és connectar amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com es preveu en les pròximes hores?
Doncs s'espera que entre les 8 de, entre les 6 d'aquesta tarda i les 8 és quan hi haurà més cues, com ha passat aquest matí. Ara, de moment, és un moment de tranquil·litat. O sigui, s'estan seguint les previsions perquè veiem que hi ha molta intensitat a la P7 entre Castellbisbal i Gelida. És un tram que és llarg, però no veiem que els vehicles s'aturin. I a la banda nord de la P7 també un tram llarg d'intensitat des de Montmeló fins a Montornès del Vallès en direcció Girona i també a l'altura de la Roca del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona, també sense aturades. I encara queda una mica de cua a la mateixa AP7 a l'altura del Vendrell en sentit sud per l'accident que hi ha hagut aquest matí a la Riera de Gaià, que ha provocat cues de més de 10 quilòmetres, i també hi ha força volum de vehicles en aquesta zona a l'N340 a l'altura del Vendrell i també des de Roda de Barà fins a Creixell, igualment en direcció Tarragona. Però vaja, que això, en comparació amb el que ha passat aquest matí, és una bassa d'oli.
Molt bé, doncs esperem que continuï així la resta de la tarda. Gràcies, Mariluz. Qualsevol cosa anirem connectant amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. A veure, més coses, perquè tenim mig país a les carreteres. El que ens ha cridat l'atenció avui no són aquestes cues quilomètriques que s'han vist en alguns casos aquest matí, sinó compte les hores de cua que s'ha calculat que fem els catalans en un any per aquesta mateixa autopista, per l'AP7. Atenció a les dades, eh? Són del Servei Català de Trànsit. Els conductors de l'AP7 arriba a les gairebé 8.000 hores d'espera al volant aquest any passat.
Hòstia, en un any?
Totes sumades, entenc, no? Totes sumades.
Sí, les de tots els conductors sumades?
Sí. No, sumades, no sumades, eh? A veure, l'Ester Vallès ha identificat tres perfils de gent que surten a relluir mentre fent cua.
Home, boníssim.
Sí, de fet, tantes hores a la carretera ens ha donat per fer aquest estudi que són tres perfils de persona, tres models que et pots trobar en una retenció anant de vacances a Miami Platja.
Molt bé.
Primer perfil, el borillero.
Sí, home, sí, fumar.
O el que en català correcte seria el boriller.
La cigarreta, no?
Però no, no entenem la cigarreta, entenem la borilla del moc.
Ai. Sí, no, no, no. El que treu els mocs.
Clar.
I el que fa boletes.
Sí,
prou. Hi ha gent que ho fot.
Per mi...
És ceràmica, en realitat, no? És ceràmica.
És artesania. És la persona...
Però és veritat. És handcrafted.
És la persona que quan veu l'abisme de cotxes ja té aquest mecanisme al vitret que va directament a treure's el moc.
És com un autòmata, no?
Exacte. Jo estic molt a favor, i sé que vosaltres també, d'aquesta gent, perquè és la gent que no és políticament correcta, però no et fa perdre els nervis cridant com els altres.
No, jo prefereixo això.
Clar, s'arriben, s'aturen, i el passatemps és anar traient minerals de dins en aquest circuit de tancat.
A vegades no és senzill.
No
és senzill, a vegades.
No és gens senzill.
No és senzill,
perquè depèn del moc, però ho he buscat.
Abona-t'hi, tu.
Ho he buscat, i és molt més saludable menjar-se els mocs que mossegar-se les ungles. Per tant, traieu conclusions. Segon perfil de gent que et pots trobar en una retenció a la
PSC.
Aquest us agradarà més. Que és el matemàtic.
Ara.
És el perfil de persona... És el que va fent això. En un primer moment sembla que
tingui
una capacitat, no, d'interpretació de les cues excel·lent, perquè tu el veus fent moviments, avançant entre carrils, però mai acaba bé.
Series una estratega.
És l'estratega, és el conductor que quan veu la fila de l'esquerra avança avança i se'n va cap al de la dreta. Sí. I allà, pam, malament. No calen estudis per saber que aquesta gent se l'ha de deixar passar sempre. És a dir, no t'han de fer ràbia. La conducta sana és que si tu ets la Teresa Maria i te'n vas a Palamós a les 6 de la tarda, has de mantenir la calma.
Clar.
No el reptis amb aquest matemàtic.
No.
Ni tan sols facis càlculs com ells. No canvis de carrer.
No segueixis mai a cap estratega.
Per tant, no. No, crida la calma. Perquè tu...
No, però exacte.
Penseu Napoleó, Hitler, Gengis Khan... No. Cap ha acabat bé.
No. Tu, Maria Teresa, ja ho veuràs, que les matemàtiques a les cues mai són una ciència exacta. Últim perfil de persones a qui et trobaràs en aquests 8.000 minuts o hores de cotxe que hem dit ara.
A veure.
El campista. El campista és, no és un nom que a mi m'acabi d'agradar,
no?
Un campista, no, perquè jo li diria un xancletero.
Mama,
el de la navareta.
No et passis. No?
Els que porten el càmping al cotxe. Aquests són els millors, però amb els que s'ha de parar més compte, atenció, perquè no van sols. El xancletero va amb una família de sang
amb un cotxe de 9 places, 7 nens i 2 adults. Per tant, aquests són els que veuen la cua amb, com una finestra d'oportunitat, perquè no només generen una cosa, o sigui, que només generen una cosa, perdoneu, és cua. Més cua. A la mínima que veuen una bossa de cotxes, cadireta plegable a l'asfalt, els heu trobat segur. Bossa de patates, sí. I Arnau surt del cotxe aquí al voral perquè aprofitarem per fer uns pipis. Per tant, compte amb els campistes, perquè són aquell grup de gent que sempre està contenta i que per aquesta mateixa raó són el mateix tipus de gent que et fa veure que, amb cues o sense, tu mai estaràs content amb res.
Molt bé, doncs aviam, sé que veu superant tots aquests entrebancs.
Una feina d'anàlisi, eh?
És una, no, és un gran anàlisi.
Són moltes hores de cua, eh?
Tres perfils molt clars, a més, sí.
Aviam, l'important acaba sent arribar a lloc i poder gaudir de les vacances que t'has imaginat. Així que us ajudarem una mica a planificar les excursions, les sortides de tots aquests dies per fer-les coincidir amb el temps que us ho permeti, que no surtis a fer l'excursió i comenci a ploure bots i barrals. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Farem una previsió una mica concisa, d'acord, per territori.
D'acord.
Sí?
D'acord.
A veure, els primers.
Ho intentarem.
A veure, sí, aproximat, ja ho sabem.
Com per dir que no, ara, no?
Exacte, ara sí
que
no.
Que tampoc serà tan certera.
Aviam. Els que estiguin pel Pirineu i pre-Pirineu, quin serà el dia més indicat per fer activitats tancats?
Dissabte.
Dissabte.
Dissabte, a veure, dissabte serà el dia que arriba un front i és el dia que tindrem més ruixats, no només al Pirineu, però sí que en aquest sector sobretot, Pirineu i Prepirineu. Baixarà la temperatura, baixarà la cota de neu, serà el dia més mogut. Demà divendres tindrem sol amb alguns núvols prims, diumenge quedaria algun ruixat molt puntual i dilluns tindrem un temps més estable.
Molt bé.
Molt bé.
Els que viuen o fan vacances a la Costa Nord...
Ara no semblaré que em vaig repetint, perquè en conjunt... el dissabte és el dia més complicat.
No passa res, perquè pensa que els oients...
Cadascú escolta el seu tros.
Som així, a Pirineu. Ah, no m'interessa.
Ja, d'acord.
A l'Òscar hi ha més interessant molt dilluns a Girona, eh?
A Girona. A la Costa Nord, també el dia més mogudet seria dissabte, però poc. Dissabte hi podria arribar. A les comarques interiors, sí, cap a punts del prelitoral, sí que pot arribar algun ruixat. A la costa és més difícil, és a dir, que a la zona de l'Alt Baix Empordà és difícil que hi acabi arribant algun ruixat dissabte a la tarda. No és impossible, però és més difícil.
Molt bé. Aviam, litoral sud, cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El dia més plujós, quin serà?
També seria dissabte. Seria dissabte. L'Ebre quedaria una mica al marge, però no l'interior de l'Ebre, la zona dels ports, la zona de Prades, fins i tot el Camp de Tarragona també hi pot haver algun ruixat dissabte, sobretot ja al matí. Aquí arriba el front més al matí, matí, migdia i tarda, el dia més complicat. Els altres dies, divendres, alguns núvols, diumenge, amb alguns núvols però sense pluja, i dilluns, més estabilitat.
Molt bé, ja hem d'anar a l'interior del país, terres de Ponent, també dissabte serà el dia que plourà?
Sí, i és el dia i és on plourà més. Seran els ruixats i les tempestes dissabte a la tarda en tot aquest sector de Ponent, altiplà central, des del Segrià, la Noguera, el Pallars, Solsonès, la Segarra, totes aquestes comarques, és quan en dissabte, migdia, tarda, els ruixats i les tempestes poden ser intenses i fortes, amb calamar-se, hi ha avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, la banda més activa estaria situada en aquestes comarques, però sí que els altres dies, divendres, no plourà, i diumenge hi pot haver alguna gota, però ja serien més puntuals.
Molt bé, doncs apuntadíssim. Gràcies, Gemma. Bona Setmana Santa.
Igualment.
Que vagi bé. Doncs després d'arribar a lloc i de saber que no plourà o plourà, quins plans has de fer, com adaptar-te...
Com hem quedat a Girona dilluns?
No, bon temps per Girona.
Bon temps. Sí, sí. Apunta, Toni.
Molt bé. Aviam, la cosa és poder aparcar bé en condicions. Home. I resulta... No, home, sí, dius fàcil, no? No, doncs no. Hi ha un lloc de la geografia catalana on la cosa està complicadíssima. I no des de fa 4 dies, sinó des de fa 8 anys a Cambrils. De fet, el Fran porta tot el dia intentant desxifrar un cartell que...
No sé, no ens en sortim amb aquesta senyal de trànsit. A veure si l'Òscar i el Toni ens ajuden. Explicarem aquest jeroglífic en forma de senyal de trànsit que podria sortir perfectament, ja ho sabeu, en aquest mapa que tenim de Bunyols, que és el Google Maps. A veure, on és això d'entrada? Hem de situar-ho. Això és una zona blava que hi ha a la frontera entre Vinyols i els Arcs, d'una banda, i Cambrils, que són dos municipis que es toquen. Per tant, dues poblacions del Baix Camp que comparteixen alguns carrers. Molt bé. Dos municipis, dos tipus de parquímetres, dues empreses concessionàries d'aquests parquímetres i dues aplicacions diferents per pagar en funció del tros de carrer on et toqui aparcar. Problema d'entrada. Alguns conductors, què passa? Que compren el el tiquet a la zona equivocada i, clar, són multats. Perquè potser el compres a la zona de Vinyols i els Arts, però has aparcat a l'altre i, per tant, no serveix aquell tiquet i
per tant, feta.
Multat.
Està feta.
Però us diré una cosa. Això que acabo d'explicar no és el pitjor. Perquè hi ha un senyal que fa petar el cap a la gent. Aquesta està situada a la banda de Vinyols i els Arcs i que conté la següent indicació que ara compartirem amb tots els oients i també amb el Toni i l'Òscar per veure si nosaltres l'acabem d'entendre. Insisteixo, la indicació per explicar en quins casos s'ha de pagar. A veure, tot això en el mateix senyal. Vinga. Primera indicació. Del divendres anterior a divendres sant, el 31 de maig. De dilluns a diumenge, de 10 a 1 i de 5 a 8.
El Toni ja s'ha perdut.
El divendres anterior a què?
El divendres anterior
de què?
A divendres sant.
O sigui, el divendres que va abans del divendres sant.
Exacte. Exacte. En aquest cas seria del dia 12 fins al 31 de maig.
Sí, no? Fins aquí? Bé.
Aquesta seria la primera línia. Vinga. Perquè és que, clar, s'ha explicat d'una manera...
No està gaire ben explicat.
És un article d'Enric Juliana de La Vanguardia, que és una sola subordinada.
Però una cosa, tu has dit del divendres anterior a divendres sant, el 31 de maig.
Exacte.
El divendres anterior al divendres sant és demà.
Però estem parlant del divendres anterior.
Del divendres anterior, per tant.
Tu has de pagar del 12 al 31 de maig.
Del 12 d'abril.
Del 12 d'abril, correcte. Sí, sí.
Ostres. Per Déu, però...
Aquesta és la primera.
La primera indicació.
La meva ment és qualsevol divendres anterior.
Hosti, Toni.
Això no queda clar.
No,
clar.
No, és una altra variable.
Aquell divendres o són tots els divendres?
És tots els divendres anteriors.
Increïble.
No, pregunto.
No.
Tots els divendres anteriors, els divendres sants, és tot l'any. Tots els divendres de l'any.
No, hauria de...
Perdona, tres divendres abans, del divendres.
Hauria de ser del divendres immediatament anterior, no?
Clar.
Exacte. Falta una paraula.
No, us dic de veritat.
Perfecte, no.
Us esteu burlant. Per això... Veig les vostres cares. I a somriure's.
Sí, per això... No, sí, per això ho hem volgut compartir, per posar-hi les esmenes que faci falta.
Hi ha una esquerda legal aquí.
Sí, és molt gran.
Insisteixo, això...
Si jo aparco el 31 de...
Clar.
No, aparco el divendres de desembre, qualsevol. És un divendres anterior, també.
El de divendres sant, sí.
Aquesta és la primera. I això, insisteixo, amb un senyal de trànsit, no amb una pantalla LED de 60 polsades.
Volen enganyar, que no tinc cotxe.
No, que a més volen enganyar. Estàs mirant la senyal i t'està pitant el del darrere i tu intentes desxifrar-ho.
Però hi ha una línia, hi ha una altra línia a sota.
Una altra
línia, segona indicació. A veure. De l'1 de juny al 15 d'octubre. Aquesta és perfecta. Aquesta està bé, no? Aquesta és la que s'entén d'entrada.
15 d'octubre.
Pagues si aparques entre l'1 de juny i el 15 d'octubre.
I del 21 de maig a l'1 de juny hi ha un buit legal.
Ara, exacte. Ara, no, perquè hi ha altres casuístiques.
Ah, vale,
falta la tercera.
Falta la tercera.
En aquest cas és de dilluns a diumenge de 10 a 2 i de 5 a 10 a 9. És secundari. Sí. Però atenció, perquè ara ve la traca final. La tercera indicació. Atenció, haureu de pagar, si ja aparqueu, des del 16 d'octubre.
Sí.
És l'inici, no?
Pensem.
El dijous anterior, el divendres anterior...
Què?
El divendres sant.
No. Et penses que és broma?
No, això és cert.
No, és que és cert.
Del 16 d'octubre, el dijous anterior, el divendres anterior del divendres sant. Insisteixo, he estat a punt de trucar Màrius Serra, perquè ell m'ajudés, però no hi ha hagut manera. La pregunta que jo tinc és... Avui es paga?
No.
És que com que no hem sortit de dubtes, saps que hi hem anat? Hi hem enviat la Matilde Seuana i la Zoe Ribaudí.
A mirar el senyal.
No, Zoe, bona tarda.
Bona tarda, Agnès.
Heu pogut aparcar? Sí, no, o no ho saps?
Heu pagat?
Mira, jo crec que, ric per no plorar, perquè jo ja no sé què és exactament el que ens hem trobat aquí.
Estan perdudes.
Jo crec... Si no ens hem confós i no ens hem equivocat, crec que m'he aparcat i em sembla que estem just a la franja del migdia, que és la franja que no hem de pagar fins a les 5 de la tarda, si no ens allarguem molt. Per tant, crec que m'he aparcat i que si tot va bé, no ens posaran cap multa. Ara,
cosa, estava prohibit del divendres anterior al divendres sant.
Avui és el dijous anterior.
Però hi ha uns horaris.
De 10 a 1 es paga i de 5 a 8 de la tarda.
Exacte.
Com que ara són quarts de 5 de la tarda, estem en aquest comblindar que encara no hem de pagar.
Aquest limbo legal.
Si és que ho hem entès bé.
Escolta'm.
En tot cas... Digues. En tot cas, jo estic plantada aquí en lloc del màxim conflicte, que és com la intersecció aquesta que comentava el Fran entre... Cambrils i Vinyols i els Arcs, vale? Perquè m'entengueu, jo tinc aquí, estic davant d'una cantonada i a tota la meva dreta...
Un peu a cada cantó.
Sí, un peu a cada barri. Sí.
La frontera.
Per la meva dreta em queda Cambrils i a la meva esquerra em queda Vinyols i els Arcs, val? Això ja és la primera confusió. Llavors, tu mires cap a Cambrils i hi ha el cartell amb les indicacions de la zona blava que és bastant clar. Tot l'any has de pagar de 10 a 1 i de 5 a 8 a la tarda. Què passa si mires cap a l'esquerra, cap a l'altre cantó, que és on tinc Vinyols i els Arcs? Aquí comença el conflicte, que és on hi ha aquest cartell tan enrabassat, que us he de dir que no l'he entès jo, però tampoc no l'ha entès cap veí de la zona, ni turistes que ens hem trobat absolutament a tothom i ningú entès res. De fet, la Matilde ha hagut d'avisar una turista que estava, que havia aparcat a Vinyols i els Arcs, però que estava pagant el parquímetre de Cambrils. Bueno, tot un
enrenou.
Un enrenou. En tot cas, nosaltres també hem volgut preguntar als veïns si ells entenen aquest cartell tan enrabassat del 16 d'octubre, el dijous anterior, el divendres anterior, el divendres sant, i, si voleu, podem escoltar exactament què és el que, què és el que ens han dit.
Entenc que del divendres anterior al divendres de sant, que el divendres anterior és l'altre divendres passat, pues, de divendres de sant, el 31 de maig, tinc a felicitar perquè està molt ben rebuscat.
El dijous anterior, divendres sant, o sigui, la setmana passada, pobre gent, de dilluns a divendres...
Del 16 d'octubre, el dijous anterior, el divendres... El divendres sant. Oh. Bueno, sembla que complicat d'entendre.
Un embarbussament,
això. Divendres anterior, que és avui. Ah, no, que el divendres és demà. O sigui, que això ja fa una setmana que funciona. I s'acaba avui, no? Ah, no, hasta el 31 de maig, que és a final de mes. 30, ah, no, 31 de maig. Hasta el 31 de maig és el mes que ve.
No sabem el dia en què vivim. Aquesta és la conclusió.
Heu fixat que és com un gag de Monty Python traslladat a una senyal de tràfic?
Ara que parles de Monty Python i la vida de Brian, aquesta pel·lícula que s'escau tant aquests dies en clau d'humor, doncs mira, la Setmana Santa, com sabeu, és un dia d'activitat frenètica al Vaticà, i volem saber, perquè és una de les incògnites que tenim ara mateix, quina intervenció tindrà el Papa en tots els actes previstos aquests dies, que no són pocs. Podem saludar el corresponsal de Catalunya Ràdio, Eduard Rubió. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Agnès.
Aviam, ara a les 4 de la tarda el Papa hauria d'haver anat a la missa de la presó romana de Regina Coeli. Regina Celi, no? Hi ha anat?
Regina Celi.
Regina Celi.
Celi, sí, no ho he dit bé. Digue'm.
Hola.
Eduard, que em sents?
Sí, et sento molt bé.
Ah, d'acord. No, dèiem que no sé si hi ha aparegut el Papa.
Bueno, no ha anat a les 4, com estava potser previst. Ha anat a les 3 de la tarda. Ha estat 30 minuts amb els detinguts, una setantena de persones. I després de pregar plegats tots, ha tornat al Vaticà.
Ha rentat els peus o no? Perquè és, ha rentat els peus en els...
No,
perquè és el
no
que toca,
ha rentat
no?
els peus perquè, vull dir, el seu estat de salut no ho permet. Jo crec que és una cosa que no ha mancat mai en 12 anys de pontificat en aquest rentat de peus. És una cosa que ell normalment ha fet sempre fora del Vaticà, a més, no? En presons, centres sanitaris, centres d'acollida. L'any passat, precisament, ho va fer en cadira de rodes, me'n recordo que ho va fer en cadira de rodes, rentant i besant els peus d'una dotzena de dones. Però aquest any, vull dir, no sé, les seves condicions de salut són més greus, tot i que, vull dir, és imprevisible, Papa, i surt quan li va bé i quan pot, no? I en aquesta gent ha volgut estar una estona. Ell mateix després ha dit, diu, li han aplaudit molt i tot això, i han dit... Diu, vic la Pasqua com puc.
Ja.
No, o sigui, que viu amunt i avall, no?
Clar.
En aquests moments també hi ha la celebració de la missa al Vaticà i potser allà apareixerà un moment, no ho sé encara, ja. Perquè no s'ha informat, no s'informa.
Després hi ha el Via Crucis demà al vespre, que jo crec que és una cerimònia, una litúrgia molt dura, no? Perquè això és amb torxes, als arcs del Coliseu... Segurament és un dels moments més simbòlics, però això és, jo d'aquí el descartaria. I després hi ha la vigília de la Resurrecció, que també deu ser dura, de diumenge, de dissabte a diumenge, no?
Sí, efectivament, respecte al Via Crucis, jo crec que tampoc participarà, segurament perquè el Coliseu, com deies tu, és una mica... Té estat dues hores al ras, amb el fred, l'humitat, sobretot a Roma, per la nit, i és molt perillós, no? Però Bergoglio és una persona molt tossuda i segurament la bronquitis aquesta que ella arrossega des de fa molt de temps... Precisament l'ha d'aprendre, jo crec que també una de les coses és l'ha d'aprendre en aquests moments que ell surt quan no hauria de sortir, no?
Yeah.
I respecte al dissabte, doncs, bueno, el dissabte és una celebració que Segurament no hi serà tampoc, no? Mm. Ara, el que no pot faltar és el diumenge l'Urbi et Torna.
Ara, clar.
Està per veure com ho faran, perquè realment, tradicionalment, el pontífex apareix al migdia, no? Com recordareu, al balcó central de la Basílica, pel missatge i la benedicció Urbi et Orbi, i només ell la pot fer. El missatge el pot, no sé, el pot llegir potser algun cardenal, però vull dir, la benedicció l'ha de fer ell. Jo crec que al final faran de tot perquè pugui almenys beneir, perquè és necessari que ho faci, no?
Molt bé. Doncs ho anirem veient, perquè són dies, efectivament, de molta activitat i de molta simbologia. Per tant, a tothom estarà pendent de si apareix o no apareix i també de les condicions en les quals apareix i intervé.
Sí, està millor, que estigui millor, i vull dir, no porta, per exemple, les cànules nasals, no? Vull dir, a la presó no portava les cànules nasals, les porta només la mascareta una mica per la nit, la respiració, té molta activitat, no?, durant la setmana i tal, amb nomenaments i visites també. Fa poc també va rebre a tots els metges del Gemel i fins i tot va fer alguna broma. O sigui que en realitat està bé, però vull dir, no té les condicions per fer algunes coses, com per exemple això del rentat de peus. No?
Molt bé, Eduard Rubió, una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, jo sé que l'Òscar i el Toni són d'anar al mercat, són de la carnisseria, pastisseria, el forner... No, però és que són oficis que estan a punt de desaparèixer. I avui en parlarem amb tres persones que s'hi dediquen i que hi posen totes les hores, l'energia, les ganes, i que ho fan bé a sobre. Vinga, fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.
A Capbravo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Lluís Llach torna a les llibreries amb una història poderosa i fascinant. Una novel·la que és també una reivindicació que neix de la injustícia de la persecució de les dones al llarg de la història. El llibre daurat, de Lluís Llach, el millor regal d'aquest Sant Jordi. Un llibre de l'editorial Univers.
¿Tú qué farías si et toquen 2 milions d'euros?
La volta al món amb aforats a vendre pianos al tampon tinc canvi al cotxe de Xaltibet.
Doncs no ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Wow! Per Setmana Santa arriben les millors ofertes a les nostres gasolineres Carrefour. Per ser soci del Club Carrefour, estalvia't mínim 13 cèntims per litre, acumulant el 10% del que et gastis en combustible al teu pròxim xec estalvi. Per exemple, si en poses 50 euros, n'acumules 5. Vàlid del 10 al 21 d'abril. Sempre les millors promos a Carrefour.
La periodista Núria Marín i el músic Lil Dami s'enfronten a la cuina.
Això serà immenjable, eh?
Ha de tenir una consistència sòlida.
Va. Però què és això?
I després, el duel entre la també periodista Laura Fab i l'influencer Pau Joan Miquel.
Que s'emporti l'olla.
Puc emportar els espaguetis?
Oh! Sí. Oh!
Cuina com puguis. Avui, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la caça de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril. Amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Banc Sabadell presenta Què fem amb el drac?
Ja tornem a ser a l'abril. Ja és aquí el drac insaciable.
Si el matem, sembla no aprendre'n.
Què hem de fer per fer-li entendre?
Si volem que el drac n'aprengui amb ser una reprimenda, mil vegades fem-li escriure: les persones no es mengen.
Si volem que el drac n'aprengui, se m'acut una lliçó.
Tu tries el final d'aquest il·lustre animal. Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb la col·laboració d'Ara Llibres, BBVA, Òmnium Cultural, Blacky Books i Casa Seat.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
I aquest sofà al llit? Si ja en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
3 quarts de 5 de la tarda. És nou que des de diversos sectors tradicionals del comerç a vegades es llencen avisos d'alerta de dir, escolta'm, la nostra situació davant de grans superfícies comercials doncs comença a ser precària i fins i tot en alguns casos doncs, hi ha comerços que estan obligats, es veuen obligats a tancar. Estem parlant de comerços, però al final estem parlant d'oficis. Oficis com, per exemple, el de peixater, el de carnisser o el de forner, fornera, carnissera o peixatera. Avui ens acompanyen tres representants d'aquests tres sectors. D'entrada, en Xavier Rivera, peixater, tresorer del Gremi de Peixaters. Bona tarda, com anem?
Molt bé, bona tarda.
Benvingut, juntament amb la Mireia Sallarès, carnissera i xarcutera, membre de la Junta de Gremi Carn. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda.
I benvinguda. I l'Enric Bordes, former de la Fleca Santa Creu 2000 de Viladecans. Bona tarda, que a més ens ha portat berenar. Per això no sentiu ni l'Òscar ni el Toni García Ramon parlar, eh?
Bona tarda.
A veure, en Xavier i Mireia, vosaltres que us dediqueu al pis i a la carn. Els supermercats us fan mal? Aquesta seria la meva primera pregunta. Aviam, Mireia.
Començo jo? Val. Jo penso que els supermercats ens han fet molt de mal. Ja fa anys, eh? Nosaltres ja hem tingut una gran criba que en el moment en què els supermercats van començar a implementar taulells de carn i fins i tot doncs, envasat en els seus murals, ens van fer molt de mal. En aquests moments penso que el mal no és ben bé el supermercat en si, sinó que tenim dues línies de treball. Nosaltres no ens podem equiparar ja al punt de venda del supermercat. Nosaltres ja ens hem diferenciat amb una especialització, sobretot els xarcuters, amb una elaboració, i els carnissers també, amb una elaboració, amb un producte d'alta qualitat, poc manipulat, totalment de confiança i fresc. Llavors, en aquests moments, el que ens fa més mal potser són els diferents hàbits de compra que hi ha. Però, bueno, jo crec que el
sector... Les persones, en general, anem a resoldre aquest tema de manera fàcil i eficient, ràpid i...
Clar, i aquí sí que ens estem posant les piles, penso, les botigues o les parades de mercat, doncs donant més facilitat a l'hora de fer aquest click and go, no?, diríem, la comanda i recollida ràpida en els nostres punts de venda. I això jo crec que tots ho estem fent i força bé.
Molt bé. I Xavier, tu què en penses? Va passar igual?
Aviam, no. Jo estic totalment d'acord amb ella. A nosaltres també ens han fet molt mal els supermercats o les grans àrees de compra, no? Així i tot, jo parlo per casa particularment, eh? Nosaltres hem tendit a especialitzar-nos molt en el producte que tenim. És a dir, d'un 60 a un 70% del nostre producte és producte de les llotges catalanes. Ja. Aleshores, ens ve gent de tota Barcelona a buscar el nostre article. Si ens fa mal al supermercat, a baix tenim un Mercadona. Ven, o sigui, a baix del Mercat del Ninot,
sí, 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 sí.
Hi ha un Mercadona. Ven el que ven. I nosaltres venem el que venem. Clar, no entrem ni molt menys en competència amb ells, ni ens ho plantegem.
Són línies diferents. En el cas del forn, clar, hi ha el forn tradicional de tota la vida, i després és veritat que hi ha, de vegades també se'n venen en grans superfícies, però sí. Després hi ha les cadenes, que això ha proliferat, Enric, moltíssim, en els últims anys. També el vostre fet diferencial és la qualitat?
Absolutament. El nostre tret actual per diferenciar-nos de les grans cadenes de distribució, de les grans línies aquestes de producció massiva, és especialitzar-te en fer un producte de qualitat, de fer un producte diferent, diferenciat des de l'inici fins al final, utilitzant masses mares, utilitzant farines ecològiques, de qualitat, que donen com a resultat aquest berenar que us he portat.
Meravellós.
Que és el que m'heu
explicat. M'han reservat una mica per quan pugui donar-li
una queixalada.
Una cosa, a més de tot això, són feines, les vostres, que, clar, regeixen per altres lògiques també a nivell d'horaris, entenc. No? Vull dir que també hi ha un altre cosa que us pot perjudicar en el sentit del relleu generacional que hi pugui haver, no?, en aquests negocis, perquè són feines, considereu que són feines sacrificades?
Bueno, parlant en el cas del pa, diria que el món del pa ha canviat molt a millor. El fred va entrar a les nostres vides fa uns anys i ens va facilitar molt la feina i ens va facilitar el poder fer un producte de molta qualitat i que no fos tan esclava la feina, no? Esclau en el sentit de que fa 40 anys enrere els forners començaven a treballar a les 10 de la nit, estaven tota la nit treballant i traien el producte a partir de les 6 a les 7 del matí. Avui en dia es treballa molt de dia, es s'elabora d'un dia per un altre, això millora molt les qualitats organolèptiques del pa, perquè fa que aquests pans amb grans reposos i en grans temps d'elaboració donin com a resultat una qualitat molt més elevada d'aquest producte.
I a la peixateria?
Aviam, a la peixateria jo penso que és una feina que la portem per la passió que sentim per la nostra feina, no? Aleshores, pues, la meva àvia va ensenyar al meu pare, jo vaig aprendre al meu pare, i el meu fill, que té 40 anys, avui per avui, pues, porta les parades al mercat. I les meves netes, que tenen 13 i 9 anys, crec, si no m'equivoco, quan surten d'escola, venen al mercat molts dies i algun dia pues, es posa al darrere de la parada i ho abres tu i diuen, què bo...
Ja s'hi posarien.
O sigui,
fantàstic.
Ho portem mamats des de molt
joves. Coneixen el producte, no? Coneixen el producte, fins i tot.
I tant, què coneixen? Home, fot-los tu un plat de sonsets.
Tenen millor paladar que qualsevol gourmet, no?
Fot-los un plat de sonsets petits així, de tarda de Blanes, i et llaparan el plat.
Sonsets, abans, que
t'ho diràs.
Quan és temporada de sonsets? Com comença?
Ahir va començar. Abans d'ahir va començar.
Ja hi som.
Els sonsets és el meu plat favorit del món.
Si vens a casa algun dia, potser
no. No, demà estaré allà.
No li diguis això.
No, perquè saps què passa?
Sí, i tant.
Saps què passa? Que nosaltres, com hem tingut de diversificar la nostra feina, doncs jo, el que us deia quan he entrat, és veritat, el meu fill està comprant a la llotja de Vilanova, ara, en aquests moments, el peix que s'ha pescat avui. Però jo cada tarda em connecto per internet i compro a Roses, a Blanes, a Tarragona i a l'Ametlla Nova, perquè ha començat veda ahir.
Llavors, el sonset, com passa a buscar-lo?
No, pues... no te n'aprofitis, tu, ara, aquí, de la pròxima. Ja ho arregleu. Després, ell, amb el Xavier Rivera, a la parada del Ninot. No, el que volies preguntar-vos també és la clientela. Si trobeu clientela jove, si hi ha renovació, o continua venint-vos, doncs, la gent més gran.
Nosaltres sí que trobem clientela més jove, perquè també hi ha el fenomen avui en dia de que, a part de que hi ha cada vegada més sensibilitats alimentàries, més intoleràncies, també hi ha molta sensibilitat per veure l'origen i la qualitat del que es menja, perquè som el que mengem, no? Allò...
La traçabilitat.
Així, la traçabilitat. I llavors hi ha més cura i preocupació, i d'això ens en beneficiem nosaltres, perquè nosaltres realment sabem molt bé què és el que fem, el que deia abans, no? Per sobreviure ens hem hagut d'especialitzar i sobretot professionalitzar moltíssim, i aquí és on entrem i donem molta confiança en aquest consumidor jove que el que vol és consumir producte de qualitat. Nosaltres ho veiem molt amb el tipus de producte que venem i sobretot amb l'elaborat, que l'elaborat, doncs, tot el que són hamburgueses, botifarres, etc, la gent, doncs, hi té confiança perquè sap que allà hi ha...
Artesanalment per vosaltres.
Correcte, i que hi ha carn de veritat.
Ja, i trobeu que hi ha gent que sap el que vol demanar, o sigui que... O bé gent a preguntar què és una culata, o què és no? Aquesta cosa dels talls, no? Què demano?
Precisament...
És quan deveu detectar els inexperts, no? Aquesta...
Bueno, correcte. Nosaltres, en el nostre sector, vam descobrir, va haver el boom hamburguesa, o sigui, va haver un moment boom botifarra, després el boom hamburguesa, perquè tothom sap fer una hamburguesa a la planxa, però ningú sap cuinar un bistec. I l'altre dia, per exemple, una noia, mare de família i tal, va dir, no, diu, m'he comprat un llibre perquè vull començar a aprendre a cuinar, diu, perquè estic cansada de fer hamburgueses sempre i comprar el menjar fet, o sigui, ja volen cuinar ells perquè la cosa sigui més saludable encara, per tant, això ens beneficia.
I tant.
Nosaltres, mirem, amb respecte al peix, el gran canvi que hem notat és que ens venen molts homes a comprar.
Ah, sí?
Molts
homes. La cosa sibarita...
I per nosaltres és el client idoni, perquè a l'home li vens el que tu creus que li has de vendre. Sí. Si tu li saps vendre...
Es deixa assessorar.
Com ho està dient, eh?
Com ho està dient, oi?
No, anem a la banda d'ir-ho,
És que és així, no.
Com és que...
Molt ben explicat,
tenim
eh?
Tenen
molta vida.
A l'home li coles tot,
estan gestionant i parlant amb persones cada dia i es nota.
Bueno, clar, és que és la meva feina, que he fet tota la vida.
No,
tenim molta dona que ens ve a comprar, molta dona jove que quan tenen nanos menuts venen a buscar el peix per ells i després...
Però l'home.
L'home és...
Mira, jo em portaria 6 quilos de gambes.
No, perquè es deixa assessorar i perquè gasta.
Sí. Exacte. No ho vulguis enganyar.
M'agrada molt l'eufemisme.
Es deixa assessorar.
Sí.
Molt... No, ja, però vols deixar-te assessorar?
Amb el pa passa
també? És totalment
cert.
Bueno, no, amb el pa no passa tant, potser el fet de que vagin a mercat els homes més que les dones. En el nostre cas venen igual homes que dones, ni joves que grans, però sí que hem trobat que la gent vol tornar a menjar bé, vol tornar a menjar de qualitat, vol tornar a menjar el pa que havien menjat... fa 30, 40, 50 anys.
És que està passant una cosa que pot jugar a favor de tots aquests comerços tradicionals, diríem, per entendre'ns, i és que ja comença a haver una cultura forta de compte amb el que mengem, no? Aquesta batalla pública i política, diríem, contra els ultraprocessats, no? Vull dir que a poc és una qüestió també de cultura i d'anar tenint coneixement dels efectes d'aquest tipus de menjar.
Gastronomia, sobretot, és a dir, el producte fet a mà, fet artesanalment, ara mateix a gastronomia és un actiu que la gent té moltíssim en valor. Un dels millors restaurants que hi ha a Barcelona, que és Ultramarinos Marín, és un restaurant que s'ho fa tot, des de l'alioli fins al pa, fins a tots els embotits que mengeu. I és un dels restaurants de més èxit. És una tendència clara. Anar a menjar a llocs on fan menjar artesanal.
El restaurant que fa millor la patata a Barcelona. Mm-hmm. Fan una patata aixafada a la brasa, que és el millor que podreu provar un restaurant de Barcelona. Mm-hmm. Ara mateix.
Ara m'estan trencant.
Vinga, moment de la cuca.
És el moment de fer la cuca.
Bueno, el bo que tenim nosaltres, em penso, nosaltres tres, és que tenim la capacitat de servir el que la gent vol, amb una qualitat molt bona. Jo, per exemple, ahir tard estava comprant, el meu fill estava a Vilanova, em va trucar. Papa, necessito popets per una clienta de demà que vol mig quilo. Popets per la clienta de demà que vol mig quilo. Popets que nosaltres hi diem de cap d'agulla, que no els trobes enlloc. Són aquests popets així petits.
Que si fos un home et compra 12 quilos.
Ara, feu de psicòlegs o què? Anem... A la botiga feu de psicòlegs,
molt.
A l'òpera. Sí, oi?
Sí.
Bueno, us expliquem moltes coses.
Sí, molt. I nosaltres inclús fem... Ha arribat a un punt que som com... No diria vigilants, però quan tenim una assiduïtat d'una persona que ve cada dia i no et ve un dia, potser ja t'has de preguntar, estem parlant de normalment gent gran, sí. A vegades hem sigut els que hem avisat a la família, que vigila el pare que avui no ha vingut, o vigila que això ens ha passat també, vigila que està comprant molta xocolata.
Correcte, que es
pensa sí, i cada dia compra dos rajoles de xocolata i li diem, Ramon o Pepito o qui sigui, segur que et cal tanta xocolata?
Em sembla molt lleig.
Sí, però...
És el teixit social, tenir cura, és la societat.
Estem cuidant de la nostra gent. I quan detectem aquestes coses, ostres, si ho podem fer saber als fills o a la família, ho fem saber.
No deixa de ser una mica la funció de veïnatge, sí, no? Que ara, com que cada vegada tenim una societat més individualitzada, doncs les botigues de proximitat fem aquesta feina.
A partir d'ara em posaré un bigot de postís per anar a comprar
xocolata. Has d'anar en compte.
No sóc Toni.
Pot passar. Vaig amb la xocolata, amb les gambes... Això, vigila.
Jo t'asseguro que a casa no et xivarem, Entre homes...
Entre homes, diu.
Fem a fi de bé.
Xavier Rivera, Mireia Sallarès i Enric Bordes, moltes gràcies per venir a compartir tot això amb nosaltres. Que vagi molt bé. Nois, que vagi bé això vostre de dilluns. Gràcies,
Ja estarem.
Fem una pausa pel butlletí horari de les 5 de la tarda i després continuem amb moltíssimes coses, amb la Crònica Negra, per començar amb l'Anna Ponsí.